Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest matí a Catalunya estem pendents dels resultats d'aquestes mostres que ahir es van trobar, dos passatgers que van aterrar a l'aeroport del Prat, que arribaven de Sud-àfrica, que van donar positiu en un test d'antígens i que s'està intentant esbrinar a l'Hospital de Bellvitge des d'ahir, quan es van rebre aquestes mostres, si aquests positius són els dos primers casos detectats per la variant Omicron a casa nostra. Pel que fa al coronavirus, aquesta nova variant ha obert una altra vegada un gran debat al voltant de la vacunació des del punt de vista de si al món hem fet bé el repartiment de les vacunes i quins són els riscos evidents de tenir poblacions infravacunades, especialment al continent africà. Sud-àfrica és on ha estat detectada per primera vegada aquesta variant, que ja s'ha escampat per la resta del món, i que a Madrid ja se n'ha confirmat un primer cas. Aquest debat al voltant d'aquesta vacunació global s'ha solapat a casa nostra amb un altre debat que obríem la setmana passada, que és el de la vacunació dels infants, sobretot als països desenvolupats, on tenim ja aquestes cotes de vacunació que arriben al 80%, però que per ara han començat només a partir dels 12 anys. L'Agència Europea del Medicament va obrir la setmana passada, va autoritzar la vacunació amb Pfizer als nens d'entre 5 i 11, és ara la Comissió Europea, els Estats que hauran d'acabar decidint què fan, però vaja, és un debat que ja tenim aquí a tocar i que avui volem abordar el programa amb la doctora Vicky Fumador, que és la responsable de la unitat d'aïllament de malalties altament transmissibles a l'Hospital Sant Joan de Déu. Senyora Fumador, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. La setmana passada començàvem a parlar d'aquesta vacunació en nens als països desenvolupats, on ja hi ha hagut la vacunació d'una gran majoria de la població adulta, especialment en països com el nostre. I ara se'ns acaba solapant amb la irrupció amb força a partir de divendres, especialment en l'esfera pública, com a mínim, no?, d'aquesta variant Omicron, amb el debat més global sobre la vacunació arreu del món. Té sentit que ara ens comencem a plantejar si hem de vacunar nens o no? És a dir, és un debat que hauria de ser prioritari?
Bueno, jo crec que són dues coses diferents. El tema de la vacunació arreu del món, des del primer moment hi ha molts metges que ho estem dient, i de fet amb el grup de cooperació de l'Associació Espanyola de Pediatria vam escriure una carta fa 8 mesos dient això, que vull dir que no tenia sentit vacunar una part del món si no es vacunava tot el món, tenint en compte que estàvem parlant d'una pandèmia. Tot i que hi ha països africans en què encara no està del tot aclarit per què hi ha hagut menys incidència, però no és el cas de Sud-àfrica. Jo crec que amb això de la pandèmia no hem sigut gaire solidaris. Vull dir que, en general, ni ens hem fraccionat molt, vull dir, fins i tot Europa ha pres decisions per països, vull dir que no hem fet un front comú davant d'una malaltia que afectava tot el món.
Hem prioritzat un cert egoisme en aquest sentit.
Sí, jo diria que sí, no? Vull dir que realment jo crec que el més important és vacunar el grup de població que més mortalitat té i que més s'afecta per la malaltia. L'altre debat, el que em deies, els nens, si de repent els nens i el grup d'edat que estem parlant, dels 5 fins als 11 anys, realment no pateixen la malaltia greu. Ha hagut alguns casos que sí, però l'immensa majoria que no. Però si veiem les diferents onades, cada cop hem tingut més casos en aquest grup. Per què? Perquè els altres estan protegits i aleshores el virus, doncs, cada cop s'ha desplaçat cap a una població més jove, més desprotegida. Clar. Si volem realment parar la transmissió del virus a la comunitat, hauríem de vacunar també aquest grup. Però hi ha hagut algun moment alegre que hem tingut molt poca transmissibilitat en el nostre entorn, que dèiem, bueno, doncs potser no cal, no? Perquè ells no pateixen la malaltia greu i realment hem aconseguit amb mesures i en vacunar els altres per a la transmissibilitat, però estem veient que està tornant a augmentar. Aleshores, si tenim una vacuna segura eficaç, sobretot segura, que no fa mal i que és eficaç, que té la mateixa eficàcia que amb els adults, per què no vacunar aquest grup?
Ara entrem...
Que jo crec que són dos debats diferents.
Sí, 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 no, i ara entrarem en la qüestió de la vacunació infantil, però sí que és veritat que aquí, per exemple, ara, evidentment, l'aparició d'aquesta nova variant ho acaba infectant, i si em permet l'expressió, una mica tot, no?, en aquest debat públic, sí, diguem-ne, que teníem al voltant de la vacunació. En tot cas, sí que és veritat que la vacunació infantil la començàvem a plantejar just quan aquí s'ha dit d'una manera clara que s'ha de vacunar a les persones que tenen més de 60 anys amb aquesta tercera dosi, i entenc que això sí que seria prioritari, no? És a dir, més enllà, diguem-ne, de que haguem de començar a apuntar, diguem-ne, en aquests nens de 5 a 11 anys, ja entrarem en les dades i els motius amb la vacunació, el primer i prioritari, i més ara que comença a circular o que pot començar a circular aquesta nova variant, és acabar de protegir aquestes persones que tenen més de 60 anys?
Exacte, les persones grans, però arreu del món. El primer és això, que és on es causa més mortalitat i on hi ha una més fàcil transmissibilitat. Vull dir que realment, perquè es fan més virèmics, es queden més temps infectats, necessiten més recursos per ser tractats. Vull dir que el principal en el món seria tenir tasses de vacunació amb la població gran altes, com s'ha aconseguit a Espanya, no? En general, vull dir que és al voltant del 80%. I a partir d'aquí, nosaltres tenir la nostra població protegida a les persones grans, que són els que més malament ho passen quan tenen la malaltia i més recursos a la vegada gasten, no? Vull dir, perquè s'han d'hospitalitzar, han de fer servir l'oxigen. Però si realment volem tallar la transmissió del virus, hem d'anar a tots els grups poblacionals. Però per mi prioritari és tenir que la vacunació arribi a tots els països i que estigui protegida a la gent més gran. Clar.
Entrem, si li sembla, ja en la qüestió de la vacunació dels nens d'entre 5 i 11 anys. Vostè, quin missatge creu que s'ha de donar als pares que dubten de la necessitat de vacunar els seus fills, sobretot perquè està començant a passar una cosa, que és que hi ha pares que ells sí que s'han vacunat sí, i que ara no veuen clar la necessitat que els seus fills estiguin vacunats. Quin és el missatge que s'ha de donar a aquestes famílies?
Bueno, primer de tot hem de tenir que la vacuna està aprovada per l'Agència Europea del Medicament, però cada país ha d'aprovar i prendre la seva decisió política de si vacuna o no vacuna aquests nens, perquè si no, no de moment segurament això passarà en pocs dies i començarem a vacunar a partir del 15 de desembre, però primer hem de seguir tots els passos. El missatge, com dius, pot ser una mica contradictori perquè hi ha pares que s'han vacunat i després han tingut el Covid, però és veritat que l'han tingut d'una manera molt suau, cosa que no hagués passat si no haguessin estat vacunats. I el missatge jo crec que és molt clar, tot i que els nens, la majoria, també he de dir que alguns no, passen el Covid com si passessin un refredat i no es posen greus i no necessiten oxigen, el missatge és vacuna't per tu i pels altres, no? Vull dir, per parar la transmissió d'aquest virus. Vull dir que realment és una mica algo que fins ara la gent no sabia, que és la immunitat de grup, no? Vull dir que és quelcom que no hem parlat fins que ens hem trobat enmig d'aquesta pandèmia, no? Però que ara tothom parla.
Veig que deia aquesta data del 15 de desembre. És el càlcul que feu a l'hospital? Ho esteu preparant tot per poder començar a vacunar nens a partir d'aquesta data, 15 de desembre?
Bueno, nosaltres, jo crec que les vacunacions amb nens sans es faran en els CAPs, com s'ha fet amb els nens de 12 anys.
Sí.
Nosaltres vam començar a vacunar abans els nens de 12 a 16 anys en els grups de risc, que ho vam fer aquí a l'hospital,
sí,
per tenir-los més controlat. I després hem continuat vacunant, però vacunem només un cop al mes, o dos cops al mes, depèn de la demanda que hagi. Realment s'ha intentat que la vacuna dels nens sans, que no tenen una patologia de base, es faci en els CAPs.
En els CAPs, igual que s'ha fet amb els adults, eh?
Diguem, sí,
el funcionament. Sí, sí, i la data seria 15 de desembre, aproximadament, calculem.
Bueno, aproximadament, vull dir que seria començar a partir de la segona, tercera setmana de desembre, sí.
Per tant, entenc, diguem-ne, que el que hi hauria damunt de la taula per entendre'n seria de manera simultània aquesta vacunació als nens, juntament amb el grup de persones a partir de 60 anys, que també està a punt d'arrencar ara ja. Aquesta setmana va començar a Catalunya, si no m'equivoco, per tant, seria simultani.
Clar, el que passa amb aquestes coses és que a vegades s'ha d'anar una mica en compte, vull dir que potser això ja són decisions més polítiques que tenen en compte qüestions que jo des d'aquí a l'hospital no sé, no? Vull dir que és la logística. Aleshores, depenent de la logística, es prioritza el que és més important i potser en comptes de començar una setmana, perquè es comença a vacunar la tercera dosi per sobre de 60, doncs es comença una mica més tard, perquè realment aquest grup d'edat he de dir que no estan en risc de tenir malaltia greu.
Clar.
Com a grup, eh?
Sí, sí, sí. Sí. El que passa que sí que és veritat, jo ara, per exemple, he obert ara mateix la pàgina web de Covid a les escoles a Catalunya, és una pàgina web que la pot consultar qualsevol persona que ens estigui escoltant i, de fet, en qualsevol moment. I allà, quan un veu quina és la tendència del que està passant amb els nous contagis, la tendència de què és el que està passant amb les persones confinades, les dades d'avui, persones confinades a l'entorn escolar a Catalunya, 22.385, alumnes 21.631 i 746 professors. Segurament la xifra no és tan important, la xifra en si, perquè en el global de la comunitat educativa, aquestes xifres que jo dic, encara que semblin grans, en percentatge són petites, perquè 21.000 alumnes és un 1%, 1,5% aproximadament de tots els nens escolaritzats a Catalunya. Segurament la problemàtica és veure la tendència, no?, de què és el que està passant les darreres setmanes amb la quantitat d'alumnes que donen positiu, no?
Sí, és això. Vull dir que hi ha molts més confinats que abans. Vull dir, s'ha incrementat el número de confinaments, de casos positius, i això té moltes repercussions, perquè si, a més, has de confinar tota una classe, això representa que molts pares tenen que fer equilibris per poder anar a treballar o deixar d'anar a treballar, i tot és com una cascada de conseqüències, no? El que els nens es tinguin que quedar a casa. I això està passant més ara que abans. Hi ha un increment, clar.
Vostè ara plantejava, no, explicava, no plantejava, sinó que explicava que en principi el que hi hauria damunt de la taula, si s'hagués de fer aquesta vacunació a partir de mitjans del mes de desembre de nens de 5 a 11 anys, es pogués fer als centres d'atenció primària. És veritat que els centres d'atenció primària estan començant a rebre també un increment de casos importants. Ho hem anat explicant aquestes darreres setmanes. No tindria sentit, per exemple, plantejar la vacunació als nens de 5 a 11 anys als centres escolars, com es fa amb d'altres vacunes, quan són més grans?
Podria ser una solució, no? Vull dir que això, com dic, no sóc la persona que ha de prendre aquesta decisió, però molts cops això és una solució, vull dir, perquè tens els nens allà, muntes el dispositiu que es desplaça, que amb això a vegades nosaltres hem donat suport, vull dir, amb equips des de l'hospital, en diferents punts, tant a la universitat com de dir anem a vacunar o anem a fer testos i desplacem un equip. Vull dir que amb això sí que seria més fàcil i a més no fas anar els nens sans, en teoria, en un lloc on poden haver-hi malalts.
Clar.
Que té molt sentit, no? Vull dir, perquè fer venir els nens a l'hospital o a un centre d'assistència primària, en teoria, tu vas quan estàs malalt. Vull dir que poder anar a un lloc on en teoria estan tots sans és molt millor, però s'ha de desplaçar un equip, que jo crec que és més fàcil, perquè si estem parlant de molts alumnes, doncs però s'ha de muntar. No sóc la persona que ha de prendre aquesta decisió.
No li preguntava per la decisió, no, des del punt de vista polític, sinó des de l'experiència, diguem-ne, organitzativa, no, dels centres.
Sí,
doncs,
sí, això, amb això, a més, nosaltres hem donat suport, vull dir, moltes vegades.
Recupero el missatge als pares que vostè explicava, no? Deia, hi ha aquesta necessitat, doncs, que tothom tingui clar que és important que hi hagi aquesta vacunació, no només per ells, sinó també i sobretot pensant en els altres. En els adults, un dels grans debats que hi va haver al voltant de les vacunes girava i gira, de fet, a l'entorn dels efectes secundaris. Amb nens hem explicat, perquè així ho va autoritzar l'EMA, que la vacuna que es posaria, la quantitat de la vacuna seria una dosi inferior en quantitat.
Sí, una tercera part.
Una tercera part. I a nivell d'efectes secundaris?
Els efectes secundaris que s'han vist en el grup de 5 a 11 anys són igual que els de 12 a 17, que són els efectes, sobretot a nivell local, no? Vull dir, el dolor en el lloc de la inoculació, potser una mica de vermellor en aquesta zona, vull dir que són molt semblants. És veritat que en el grup d'adolescents s'ha descrit amb la segona dosis més casos de miocarditis, que suposo que això és una inflamació de la musculatura del cor,
sí.
Però totes amb molt bona resolució i posant en una balança. Això s'ha vist més amb el grup d'adolescents que amb els petits, però posant en una balança els riscos beneficis de la vacuna, això queda molt per sota. Vull dir que realment això està analitzat en el grup aquest.
És a dir, aquesta miocarditis seria potser l'efecte advers més sever, diguem-ne, que s'hauria pogut detectar, però s'ha detectat en molt poc, en una incidència, diguem-ne, molt petita.
Sí, però més que amb els adults, amb els adolescents, això s'ha de dir. El que passa és que no arriba a ser un motiu de no posar la vacuna, perquè en els anàlisis de benefici pues surt que la incidència és molt baixa i que, bueno, això... Amb això, sempre que vacunes a tot un grup immens, pues s'ha de fer una mostra suficientment gran com per poder extreure conclusions.
Una de les coses que expliqueu sovint, i vostè ja ha fet referència ara en aquesta conversa, és que en general els nens la Covid o no la pateixen, o la pateixen de manera asimptomàtica o amb una asimptomatologia que acostuma a ser lleu. Com a mínim això és el que habitualment escoltem que expliqueu. Però sí que és veritat que hi ha nens que arrosseguen els símptomes durant temps, no? Fins i tot potser amb quadres que podrien assemblar-se una mica això que hem acabat anomenant la Covid persistent.
Sí, tenim nens, sobretot... preadolescents i adolescents que anem seguint amb Covid persistent, que s'ha de caracteritzar molt bé el cas, però sí que en tenim. I després hi ha una cosa que està descrita i que hem anat tenint nens després de cada onada. Al cap de 4-6 setmanes tenim alguns casos que fan el que es diu el síndrome hiperinflamatori multisistèmic, que són nens que després d'haver tingut una Covid hi ha una desregulació del seu sistema immunitari i fan un quadre inflamatori molt greu, a vegades amb xoc, que necessiten pues, cuidados a la unitat de la cuidados intensius i que ara, amb l'experiència que hem anat adquirint, ja sabem com tractar i comencem molt d'hora perquè s'ha de començar tractaments d'una forma molt precoç per baixar tota aquesta inflamació, però que és un quadre greu. I això no es dona amb els adults, es dona amb els nens. I és degut a això.
Se sap per què els nens desenvolupen aquesta o poden arribar a desenvolupar aquesta reacció característica només en aquest grup d'edat?
Bueno, això, els estudis que hi ha ara, es veu que hi ha o és perquè hi ha molta carga viral o una carga molt virulenta o perquè la resposta immunitària és diferent o per això, o perquè està determinada genèticament. Vull dir que, i el que hi ha és una desregulació entre l'estimulació dels linfocits i els que regulen aquests linfocits, amb la qual hi ha una resposta exagerada, ho explico d'una manera que es pugui entendre,
sí.
En el que es descarrega molt més diguem, unes substàncies que serveixen molts cops per controlar la infecció, però en aquest moment són exageradament, i uns altres elements, que són les citoquines, d'una forma molt exagerada, que a la seva vegada produeixen toxicitat, perquè s'entengui d'alguna manera. És una desregulació del sistema immunitari i no sabem si passa, perquè en aquell moment hi ha molta carga viral i la hiperestimulació aquesta fa que hi hagi aquesta resposta exagerada, o bé perquè hi ha un determinant genètic que encara no hem pogut veure quin és, fa que hi hagi aquesta resposta exagerada i que les cèl·lules T que haurien inhibir aquesta resposta exagerada no són prou eficaces.
Clar, entenc que en aquest sentit la vacuna, quan diem que vacunes com la de Pfizer són capaços d'evitar les formes més greus, no?, derivades de la Covid, estem parlant justament Que també als nens es podria intentar evitar o s'evitaria directament que hi hagués més situacions com aquesta que ara explicàvem.
Sí, 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 bueno, això és una idea. El que passa és que la incidència realment, si ho compares amb el que passa amb els adults, és molt més baixa, però...
Les dades de vacunació en nens de 5 a 11 anys de països on s'ha fet, no sé, estic pensant en els Estats Units, no? Segurament, que pot ser una gran referència, són les que ens porten a avalar o a pensar que aquesta vacunació pot ser eficaç?
Sí, bueno, a veure, l'ensaig amb Pfizer s'ha fet en molts països del món, fins i tot a Espanya han participat diversos hospitals i el nostre hospital havia participat amb una mostra petita amb nens de 5 a 12 anys i fins i tot una mica més petits. Vull dir que ara s'han analitzat de 5 a 12. Vull dir que això s'ha fet a tot el món. L'anàlisi del que estem parlant ara, que s'ha provat a tot arreu, és d'una mostra d'aquest grup d'edat de 2.200 nens en el que s'ha vist que és segura i eficaç. I hi ha països que des del setembre, o primera setmana de setembre, estaven curant perquè tenien molt virus a nivell de la comunitat. Uh-huh. Aquests països són, per exemple, Xile, Cuba i Estats Units, que va començar una mica més tard. Però haver-hi un moment que als Estats Units tenien un 30% dels casos eren nens. Vull dir que realment havíem aquest desplaçament que diem de la corba cap a la població més
jove. A mesura que ens protegim tots, el virus, diguem-ne, comença a circular més entre aquells amb qui ho té més fàcil, que són els nens.
Exacte. I per això es va començar. Nosaltres, just quan va començar tot això, va ser després de la nostra cinquena onada, en el que la transmissió en la població anava baixant. Vull dir que teníem... Aleshores, també era molt difícil prendre aquesta decisió quan veus que realment amb mesures ha passat, està baixant tot i que hi ha menys transmissió a la comunitat. Ara no és el cas, està tornant a augmentar i a més tenim l'amenaça de noves variants que es modifiquen per ser més infectives, amb la qual cosa vols que el màxim de població estigui protegit per bloquejar l'entrada d'aquest virus.
De moment, aquesta aprovació per part de l'Agència Europea dels Medicaments ha arribat ja amb Pfizer. Crec que Moderna està en procés.
Sí, perquè és una vacuna molt semblant, però de moment és Pfizer.
És Pfizer. La doctora Vicky Fumadors, la responsable de la unitat d'aïllament de malalties altament transmissibles a l'Hospital Sant Joan de Déu, moltes gràcies per les explicacions i per haver-nos acompanyat aquest matí.
Ràdio Estel.